El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell està patint canvis estructurals importants arran de les diverses obres que s'hi estan fent. Una d'aquestes actuacions està centrada al vestíbul i permetrà que s'hi traslladi el servei de farmàcia ambulatòria, aprofitant que precisament ahir, 25 de setembre, era el Dia Mundial del Farmacèutic. Nosaltres volem conèixer una mica més aquest servei i per això ho fem saludant a la directora del Servei de Farmàcia de l'Hospital de Sabadell, Mònica Gómez. Bon dia i benvinguda al matí.
Què tal? Bon dia. Moltes gràcies.
Doncs amb ganes de primer que ens expliquis com és la figura del farmacèutic hospitalari, en què es diferencia també d'un farmacèutic?
Doncs hauríem de començar per l'inici, no? Nosaltres fem el grau de farmàcia, que és equivalent a tot el, no? Tots els professionals. Després et professionalitzes amb una via o una altra. Si vols dedicar-te al món hospitalari, has de fer el FIR, no? Tothom coneixem el MIR dels metges, però el FIR és el farmacèutic interresident, és l'examen que hem de fer nacional per poder optar a les places públiques de formació en un hospital. I són 4 anys d'especialitat posterior al grau. Doncs al final són 9 anys de formació per poder ser farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària.
Clar, perquè la responsabilitat és molta i, com avui veurem, són molts els àmbits, no?, on vosaltres actueu. Primer de tot, explica'ns que el vostre servei no està format només per farmacèutics, no? Quins professionals en formen part?
Doncs nosaltres som aproximadament uns 57-60 professionals dintre del servei de farmàcia, dels quals 16 són farmacèutics especialistes en farmàcia hospitalària i hi ha 3 farmacèutics que no ho són i que es dediquen a la recerca i als assajos clínics. Més enllà d'això, hi ha un gran equip humà de professionals tècnics, no? Tècnics de grau mig i tècnics de grau superior, que són els que s'encarreguen de la part més logística del fàrmac i també de la preparació de les mescles endovenoses, les quimioteràpies. Després hi ha un equip administratiu, no? Doncs 60 persones som, que poca gent s'imagina la quantitat de persones que som allà.
Com és el dia a dia de tot l'equip, no? Perquè doncs funcioni aquest engranatge, no?
Doncs entenc que la gent quan pensa en una farmàcia en un hospital, perquè sí, hi ha farmàcia a l'hospital, no? Sí, tothom ho té present, sempre estem a la planta menjú, a les fosques, al costat del menjador, però hi és. La principal tasca més, no, més coneguda, sí, potser és la logística, no? Com nosaltres fem la selecció del fàrmac, comprem el fàrmac, el custodiem dintre de la farmàcia i el preparem perquè el pacient tingui la seva dosis
adequada no?
en cada moment. Aquesta és la part potser més logística. Després hi ha una part clínica, no? I és on intervenim potser els farmacèutics hospitalaris amb la intervenció de la nostra figura dintre dels equips assistencials i la integració en equips multidisciplinaris. En el pacient hospitalitzat, no? I en el pacient ambulatori, que no dona resposta a això que comentaves abans de la nova obertura.
Parla'ns també de què feu, doncs, aquestes fórmules magistrals. M'imagino que sobretot adreçades a la gent que pateix o que fa quimios, no?
Sí, el laboratori de preparació té dues zones diferenciades. Sí. Una part li diem farmacotècnia. La farmacotècnia és l'elaboració de fàrmacs que no pots aconseguir en la farmàcia de carrer perquè o bé la formulació és diferent, la dosis no és l'apropiada, s'han d'adaptar fórmules per pediatria, per oftalmologia, i això és una part molt important. Treballem i fem molta càrrega assistencial en aquest sentit. I després està l'altra part, que és la de les mescles endovenoses, una part dedicada a l'oncologia i hematologia i una part a mescles endovenoses que no són quimios, no? Et diria, bueno, aquesta part de la farmàcia està oberta des de les 7:30 del matí fins a les 9 del vespre en contínua producció, no? I això és un canvi que hem fet fa aproximadament 2 anys i dona una mica de sentit a l'increment d'activitat de l'hospital.
Entenc que potser hi ha també doncs, un farmacèutic referent per cada servei, que expliques?
Sí. Històricament hi ha farmacèutics responsables de la part de farmacotècnia i d'oncomatologia i també de la part d'ambulatòria, que parlarem més tard, però s'ha de posar en valor tota la resta de farmacèutics que fan el que nosaltres coneixem com atenció farmacèutica i que es dediquen molt més al pacient ingressat, no? Que potser no és tan visible. Aquests farmacèutics estan treballant a les plantes d'hospitalització, els podeu veure al costat dels metges, dels infermers, dels TCAIs, bueno, de l'equip assistencial, i participen en les decisions, els tractaments, intentem col·laborar en allò que ens sol·liciti, i una novetat de fa relativament poc és que cada un de nosaltres portem un telèfon propi, i cada farmacèutic té associat un servei clínic. Per tant, el metge, el cardiòleg, sap que la persona X porta cardiologia i té el contacte directe per si té algun dubte. Per tant, estem molt a la planta d'hospitalització.
De fet, la setmana passada ens comentaven que des de la recepta electrònica també s'havien reduït molts els errors, no?, que us coordinàveu amb aquestes àrees, no?, hospitalàries, precisament.
És veritat que quan el pacient està ingressat, la logística interna, no?, i l'atenció farmacèutica interna es realitza, però després el pacient marxa a la comunitat i la prescripció de la medicació a l'alta o de consulta externa continua, i és on fem inclús l'enllaç amb l'atenció primària per coordinar, no?, el seguiment d'aquest pacient de forma transversal. A la mesura del possible, no sempre és factible, però s'intenta. Hi ha molta medicació que necessita d'una validació prèvia a la recepció del pacient a la farmàcia, i això passa per una validació farmacèutica també, que considera els criteris.
Clar, en aquest sentit, com a servei, no només us limiteu a rebre les prescripcions, no?, sinó que també feu aquest paper de supervisors, no?, de la medicació, perquè no hi hagi, doncs, contraindicacions. Suposo que això també és un dels temes fonamentals, no?
Sí, és una tasca... És... La principal tasca del pacient hospitalitzat, diria, és aquesta, no?, la de supervisar el tractament que porten al domicili, com adaptem a la nova situació clínica del pacient, no?, i observem les interaccions, els possibles efectes adversos que puguin tenir, i estar, ja et dic, en continu contacte amb el metge per poder argumentar, no?, o no discutir, no?, però sí que no?, compartir visions sobre els possibles tractaments, de manera que, bueno, doncs, el pacient té la sort de tenir el metge i l'infermer, però també un farmacèutic darrere que hi vetlla pel seu tractament.
Podríem dir que és el servei de l'hospital que tracta més tipus de pacients? Perquè gairebé, no?, tracteu totes les àrees.
El servei de farmàcia és un servei transversal i, per tant, estem a tot arreu, no? Jo, qui em coneix, sap que jo aquí paro, no? Quan penso en l'hospital, penso que és com una banda de música, no? I la farmàcia, el servei de farmàcia és com el baix, no?, que no se sent, marca el pas, però si falta aquesta peça es nota. I aleshores, el servei de farmàcia, al ser transversal, estem a tots els punts de l'hospital i, per tant, interlocutem amb molts professionals diferents.
I és important el que deies, no?, doncs a trobar també, doncs, aquesta coordinació i sobretot ajustar amb la medicació, m'imagino, amb pacients d'alta complexitat per, doncs, això, no?, per veure que no hi ha contraindicacions.
Hi ha no, pacients de tot tipus, doncs el més, no?, el que té una rotació més ràpida, un quirúrgic que marxa, però després hi ha pacients crònics que porten un arsenal terapèutic bastant ampli, igual arriben amb 10 o 12 fàrmacs, 8, que se li suma, no?, a la seva patologia aguda un nous tractaments, i aleshores aquí estem nosaltres per assessorar o per acompanyar les decisions de com escollim el millor tractament pel pacient.
Que es té en compte també per escollir, doncs, això, el millor medicament pel pacient.
Bueno, com podeu imaginar, a la farmàcia...
Imagino que moltes variables, no?, l'edat.
Sí. Hi ha moltes variables, doncs, la condició clínica basal, no?, la nova condició clínica aguda, la funció renal, la medicació que porta, l'edat, a vegades el sexe també. Sobretot és tenir en compte que el pacient està per una causa aguda i que moltes vegades hem de revalorar que el tractament crònic igual no és necessari en el moment actual, no?, o igual sí, no? I aleshores trobar l'encaix entre l'antic, diguéssim, i el nou és aquí on tenim el nostre principal paper. I després, quins fàrmacs no, tenim a l'hospital, no podem tenir tot l'arsenal comercialitzat, això és obvi, i aleshores entra en joc, doncs el tema de les comissions, no? Les comissions de farmàcia, que són multidisciplinàries i que intervenen metges, infermers i farmacèutics, on de tot el que està comercialitzat decidim què és el més oportú per tenir en el taulí, en aquest, no?, en el cas concret. I seleccionem aquells fàrmacs, doncs, que, no?, per exemple, la cardiologia, no podem tenir tots els antihipertensius del món, però sí que tenim 3 o 4 i en consens escollim quins han de ser.
com treballa aquest comitè, no? I també doncs, quines són les funcions. Suposo que també és molt important una part de l'ètica, no? Professional dels metges.
Sí, això és un punt clau. Hi ha dues comissions importants. Nosaltres, la comissió de farmàcia i terapèutica és el que tenen tots els hospitals. Nosaltres hem ascendit aquesta comissió en dues, la CAMUC, que li diem, que és d'ús intern, i el CATSE, que és tractaments de situacions especials. El CATSE avaluem tractaments individualitzats per pacients en concret. El metge té una sol·licitud d'un tractament per un... Normalment solen ser pacients complexes que ja han passat per diferents línies de tractament i aleshores hem de veure si aplica o no aplica una nova línia de tractament, si el podem aconseguir, si el Ministeri determina condicions d'accés extraordinàries, el CATSEU també té la seva veu, i aleshores són comissions que, fixa't, ens reunim cada 15 dies i podem avaluar entre 8 i 12 casos quinzenals. Té molta activitat i aquí intervé molt l'ètica, no? Escoltem molt l'assistencial, al metge que exposa el pacient, el cas, i entre tots acordem què fem. Si tractem, no tractem, no? Si podem parlar amb el CatSalut i arribar a un acord, bueno, és complex aquest. I després tenim l'altre, que és més de pacient intrahospitalari, no? De l'adquisició de fàrmacs d'ús intrahospitalari. Aquest és doncs, bé, més poc habitual, però no menys important.
Hi ha pressió, a vegades, també, de la indústria farmacèutica per doncs, això. També,
bueno,
doncs,
la indústria farmacèutica fa la seva feina, no? Al final és una empresa privada i té els seus objectius. El que crec que és important és mantenir la coherència, no? I l'honestedat. Jo, des de la meva figura de direcció, de saber qui em coneix, també jo sóc molt propera, però també crec que sé mantenir la decisió dintre del servei de farmàcia i no ens deixem influenciar gaire, perquè clar, és fàcil deixar-te anar, però hem de tenir criteri, no? I ser estrictes en això.
Per això és important, no?, aquests sistemes de farmacovigilància, no?, per doncs, tenir tot aquest control. També volia parlar dels pacients que estan doncs, a casa, no?, que no estan ingressats. Suposo que aquí és important doncs, els medicaments per malalts crònics, no?, i també per controlar la dosi que prenen, no?
Aquí ens agradaria arribar una miqueta més enllà, perquè l'estructura i els recursos són els que són. Nosaltres ja sabeu que tenim el CAP Can Rull, Can Llong, que tenim contacte directe amb ells, intentem fer el possible per revisar tractaments crònics, no?, i pacients que porten molt l'arsenal terapèutic. El que fem sí o sí és que el pacient quan marxa d'alta, marxa amb la medicació revisada. Intentem, no? Nosaltres li diem conciliar la medicació o revisar la medicació, de manera que quan marxa el pacient no marxa amb la recepta electrònica de l'inici, sinó amb la de l'alta, amb tot revisat, i per tant l'assegurança de que això, alguna, no? A part del metge i la infermera, el farmacèutic també s'ho ha revisat, i marxa l'atenció primària amb un informe doncs, acurat i ajustat a la necessitat actual després de l'alta. Després el que passa a l'atenció primària és difícil fer seguiment, ens encantaria fer un
clar, perquè és molt important doncs, mantenir aquest seguiment, no?, perquè funcioni després el tractament.
És essencial i de fet, la sanitat també aposta per fer aquest seguiment en diferents transicions assistencials. I s'hauria de fer, i quan se'ns reclama hi som, però és veritat que no forma part del nostre dia a dia perquè no arribem a tot.
Quins són doncs, els pacients o les malalties que tracteu, no?, normalment, més habituals?
Doncs a l'hospital estem, no?, comptava abans, estem en totes les unitats d'hospitalització, per tant estem en totes les especialitats mèdiques, a nivell hospitalari, i després està tot el pacient extern o el pacient ambulatori, que són, no?, pacients crònics que no necessiten hospitalització, però que sí que necessiten medicació, que no poden comprar a la farmàcia comunitària i, per tant, han de venir a l'hospital a buscar aquesta medicació.
Com, per exemple?
Doncs parlem de pacients amb VIH, hepatitis, esclerosi múltiple, colitis, Crohn, de moltes patologies diferents. Sobretot, si haguéssim de prioritzar alguna especialitat, doncs seria digestiu, reumatologia, neurologia i infeccioses, probablement serien aquests els principals. Pediatria,
que
també.
Suposo que ja està tot informatitzat, en el sentit que no han de passar ni fer cap visita, no?, pel metge, sinó ja van directament al servei de farmacologia. No?
Clar, és important que el pacient visiti el metge, que revisi el tractament, si hi ha algun canvi de dosi o de tractament, i automàticament després passen per la visita de la farmàcia. Fem les tres primeres visites, els fa un farmacèutic hospitalari, de manera que revisen la medicació crònica, donen la confiança, no? Tenim el contacte, que crec que també és, no? Aquesta proximitat és important pel pacient.
Clar, per assessorar i acompanyar, no? Si sorgeixen dubtes, no? M'imagino.
A vegades són impactes emocionals, també, no? El que hem de gestionar i acompanyar-los en el tractament. Quan passen aquestes tres primeres visites, aleshores, a vegades ja només és dispensar i resoldre dubtes, i aleshores tenim la figura del tècnic que dispensa, no? I que, que tothom que passa per la farmàcia doncs els coneix perquè són les cares conegudes.
Clar,
també de
no? El punt d'entrada. I quins són els dubtes, no? O els problemes més habituals que troben i que comparteixen amb aquests tècnics?
Si, per exemple, van al metge de capçalera, inicien un tractament nou, doncs pregunten si això interacciona amb el que porten, si van de viatge, la conservació dels fàrmacs, no, això és molt important, no? Hi ha cada vegada més gent jove que té medicació crònica i com es conserva, doncs m'he de portar a la nevera, què he de fer a l'aeroport, si he de portar un informe, això són, bueno, preguntes habituals, però sobretot és dubtes de efectes adversos, em passa això, està relacionat, no? El tècnic moltes vegades no té la solució, però tenim
deriva,
un espai,
no?
El de farmacèutic, no? Per poder resoldre de forma directa i ràpida aquestes consultes.
Ara que explicaves, no?, que alguns dels dubtes més habituals és com conservar aquests fàrmacs, també ens agradaria que ens expliqués com és el magatzem de fàrmacs, no?, d'aquest servei que teniu i com es fa tot aquest control i aquest seguiment.
El magatzem de farmàcia té una part de medicació a temperatura ambient, diguéssim, que ha d'estar a 25 graus, i això no hi ha problema. Hi ha molts fàrmacs cada vegada més termolàbils que estan en neveres o a congeladors. Aleshores, nosaltres tenim un sistema de detecció d'alertes de temperatura que t'avisa al moment. Diferents persones al servei rebem un comunicat per via telefònica, ha saltat l'alarma d'aquesta nevera. Pensa que tenim com unes 12 neveres a la farmàcia. Llavors salta l'alarma i llavors vas i dius, bueno, doncs té la porta oberta, la tanco i només ha sigut això. Però a vegades ja han caigut desatenció. És cert que farmàcia és un dels serveis que està connectat a la xarxa, no?
d'emergència,
no? I per tant és difícil que ens quedem sense abastiment d'electricitat. Però les alarmes salten, llavors tenim aquests sensors que durant 24 hores, juntament amb el servei de manteniment, treballem de la mà i si hi ha alguna incidència... En futur, no? Així a curt plaç, en principi, està projectat que adquirim un robot de medicació ambulatòria que completarà aquest espai, no? Que parlarem, suposo, ara de l'espai nou.
Sí, ara parlarem de l'espai nou.
Doncs aquest robot ens ajudarà també molt a gestionar els fàrmacs d'alt impacte econòmic, no? Que ara doncs, es fa molt manual i la gestió de l'estoc i de la conservació doncs és necessari que sigui d'una forma més automatitzada.
Clar, perquè no hem d'oblidar que hi ha fàrmacs que, com bé deies, l'import és molt alt.
Doncs sí, no? I a vegades la societat no és
conscient. Que són tractaments que la gent no és conscient a vegades del que suposa, no?
Sí, no és conscient, no? Aquest és el dilema de si hauríem d'avisar el pacient del que s'emporta a la bossa, no? Quin impacte econòmic té, que moltes vegades és molt elevat. Però més enllà del preu, no? És veritat que jo vull recalcar, no? A vegades la farmàcia és, doncs mirem el preu dels fàrmacs i si això convé, no? El fàrmac és, no? L'eficiència del tractament està en tercera línia, sempre prioritzem la indicació, la seguretat i després que sigui cost eficient, no? Òbviament ho hem de valorar, però no és la primera línia de valoració d'un tractament per un pacient.
Què és el que passa amb els fàrmacs també que no s'utilitzen o que caduquen?
Malauradament, la gestió de l'estoc...
S'intenta, no? Gestionar molt bé, evidentment, m'imagino, no?
Que no es pergui res. Nosaltres fem controls de... Imagineu, perquè no només hi ha fàrmacs a la farmàcia, hi ha fàrmacs a tot l'hospital. Cada planta d'hospitalització té un mínim magatzem, no, de subministrament propi i tot això... Revisem fem com una roda de revisió d'estoc mensual, no? I revisem certes àrees i un cop l'any ho revisem de tot. I el que s'ha de desestimar, moltes vegades podem arribar a pactes amb el laboratori, no? Retornem els fàrmacs i ens canvien per fàrmacs nous i a vegades s'han de llançar perquè no es poden utilitzar. Això passa, poc, però passa.
Parlem del nou espai. On estava ubicat fins ara aquest servei i ara doncs, a on es traslladarà i quins avantatges també suposarà respecte a l'actual?
La farmàcia ambulatòria estava a la planta 0, al hall d'entrada. Segons entraves a mà dreta i ara amb el nou espai, no, està a mà esquerra només entrar. Què guanyem en aquest nou espai? Sobretot millor espai per atendre el pacient. Uh-huh. Espais més moderns i més amables també, no? Que a vegades això sembla banal i és molt,
no, és molt important, és perquè molt important. També doncs, és el que comentaves, no? És la porta d'entrada.
És la porta d'entrada. Per mi, per nosaltres, el servei de farmàcia és important perquè aquest canvi d'ubicació, que pot ser bueno, un canvi d'ubicació, uh-huh. marcarà el primer pas d'una atenció farmacèutica al pacient ambulatori, no? Que volem donar-li una volta doncs, amb, més humana, no? Més propera, i això només és l'inici.
Amb més intimitat, potser també.
Amb més intimitat, sí. Potser no tanta barrera, no? De la taula amb l'ordinador i el pacient, sinó això, més proximitat pel pacient, que senti que aquella també és el seu espai de consulta i l'espai ho facilitarà, però després tot el que vindrà, esdevindrà després, espero que també.
Era una demanda vostra o ha estat també la mateixa direcció que ha vist la necessitat de fer doncs, aquest trasllat?
La direcció sap que farmàcia ha de créixer, penseu que, bueno, ja ho sabeu, el taller està creixent de forma descomunal i el servei de farmàcia és un servei central que ha de donar resposta a totes les necessitats de l'hospital. Per tant, hem de créixer a la mateixa velocitat. Ara mateix estem una mica a la cua, però hi ha projecte de farmàcia, no només de l'ambulatori que havia de créixer, sí. sinó tota la resta de la farmàcia té un projecte a futur, no? Pues les sales blanques, parlàvem de les quimios, pues ara tenim dos espais, dues campanes que li diem d'elaboració, però probablement haurien de ser tres o quatre. No? Doncs, si no tenim espai suficient, això no podrà ser. Però soc conscient que les direccions generals i econòmiques estan darrere de l'ampliació de la farmàcia.
Quan es preveu que es faci tot el trasllat al nou espai?
Ja hi som. Sí, el que passa és que...
Si falta adequar doncs, aquests petits canvis,
sí,
no?
Sí, si entreu, doncs encara que falten obres, ha d'estar obert el hall de la mateixa com una paret, vull dir, hi ha coses per fer, i el canvi definitiu serà quan puguem ubicar finalment aquest robot de dispensació automàtica, que tinc una novetat, si
vinga,
em permets. Em permets, no només serà un sí? robot de dispensació no, dintre del sí. servei, sinó que disposarem... si tot va bé i el concurs es resol de forma no, com esperat, disposarem d'un caixer automàtic, una espècie de caixer automàtic que sí. podrà dispensar medicació a pacients molt seleccionats i acordats amb el propi pacient, amb el propi metge, doncs que pugui recollir medicació a qualsevol hora del dia. Per tant, una medicació es podrà recollir a les 3 de la nit, no? Si està
com funcionarà? Suposo que portaràs no, les teves dades, hi haurà alguna manera sí. no, d'identificar i llavors podràs...
Com un caixer automàtic, un sí, caixer, amb no? la targeta sanitària et reconeixerà i llavors hi haurà els fàrmacs acordats disponibles i aleshores es recollirà. Ja, això és
això
un
avanç. Facilitarà molt, m'imagino, no, el dia a dia de...
Sí. És un avanç important, sobretot per la gent doncs, que treballa, no? Penseu que hi ha persones que venen cada mes a buscar medicació, que ja intentem que no es facin cues i que la gestió del personal sigui àgil, però a vegades passen coses, no? I nosaltres posem molt en valor doncs, el temps, que és or, no? Per tothom. Però aquesta opció crec que serà molt ben acollida, espero que sigui molt ben acollida.
El robot, no sé quins terminis, quan posarà, es posarà en marxa?
Bueno, sabeu que això, clar, tot
clar,
va per,
tot
concurs,
per concurs
públic.
Fa no? de mal dir, no? Posar una data.
I no em vull arriscar, però fa un any i mig que estem treballant en això i ho hem treballat molt, per tant, entenem que en el transcurs del 2024 això serà una realitat. Espero que en el primer semestre, més que en el segon.
Esperem. Per acabar, doncs, com dèiem, ahir es va celebrar doncs, el Dia Mundial del Farmacèutic, vam veure també piulades i també doncs, al portal del Partaulí, no? que es feia sí. també ressò, perquè és important marcar, assenyalar en el calendari doncs, aquesta jornada. Creieu que és coneguda la vostra professió, el vostre servei a l'hospital?
Mira, el Dia Internacional del Farmacèutic és una anècdota, però no el coneixíem pràcticament ni els propis farmacèutics, segons com, perquè és veritat que el farmacèutic té una necessitat, una vocació de servei, no? Que sempre estem mirant com per l'acompanyar sí. a la resta i a vegades ens mirem poc a nosaltres. Per tant, em fa molta il·lusió que el Taulit també hagi fet aquest ressò del dia. Nosaltres també... És important perquè la població ha de saber, no? Més enllà de la farmàcia comunitària, que òbviament són coneguts al laboratori, no? la recerca, sí. estem a l'hospital i donem un servei al pacient i això ens ajuda també a donar visibilitat a la nostra... Per mi és molt important que els companys de la farmàcia també se sentin reconeguts en aquest sentit. No?
Clar, visibilitzar la vostra tasca. Mònica, des de quan ets directora? Fa 5 anys? Sí.
Fa 5 anys, al maig va fer 5 anys, sí.
I doncs, quin és el repte de futur com a directora després de tot aquest temps, no? Que no ha estat fàcil, tampoc, eh?
No, el repte que hem superat, que ha sigut molt gran. Jo crec que ara mateix estem en un bon moment, tenim un equip sí. molt motivat, tots remem en la mateixa direcció, tenim un objectiu comú que és no, doncs, utilitzar el fàrmac i estar amb els equips assistencials acompanyant-los. Crec que ens podem destacar la farmàcia del Taulí actual, sí, en què estem molt integrats, no? I que la farmàcia, jo sempre deia, quan em van fer la prova de selecció, no? Sí. Jo vaig dir, m'agradaria, com veus la farmàcia del futur? Jo deia, la vull veure buida, perquè vull que tothom estigui fora de la farmàcia i estigui a les plantes amb els pacients. Uh-huh. I a dia d'avui crec que això ho estem aconseguint, no? Vas a la farmàcia i hi ha pocs farmacèutics, però no és perquè estiguem fent coses diferents, no? Sinó que estem acompanyant els assistencials. Això em fa especial il·lusió. I aleshores ara tenim un equip que això, uh-huh, tenim un objectiu comú i tenim la il·lusió de portar la farmàcia de Taulí allà on toca, que crec que tenim molt recorregut. Som un equip força jove i llavors amb l'ímpetu i l'energia que respiren tots segur que ho aconseguim.
Doncs moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia i també gràcies. Seguirem ben atents a veure quan arriba aquest robot i tots els canvis en el servei de farmàcia del Parc Taulí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.